Al matí, a Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15.
Alguna vegada us ha passat allò de deixar-ho tot i anar-vos a estudiar a un altre país o a una altra ciutat? Doncs escolteu, pareu molt bé les orelles, perquè si us esteu plantejant estudiar a l'ESDI o sou estudiants de la casa, us informem que l'Escola Superior de Disseny de Sabadell té un departament de relacions internacionals que compta amb una vintena de convenis educatius amb d'altres països per oferir-vos noves experiències per créixer tant personalment com professionalment. Però com s'hi pot accedir a formar part d'aquests convenis, quins són els requisits i què ens ofereixen? Doncs en sortirem de dubtes ara, parlant amb l'Are Sobirà, que és cap de comunicació de l'ESDI. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
I també ens acompanya el Carles Cabezón, que és professor de l'ESDI, també coordinador del Màster en Disseny d'Interfícies i Experiència d'Usuari. Ho he dit bé?
Sí, ben dit, ben dit. Bon dia.
Bon dia i benvingut també. A veure, expliqueu-nos com es decideix des de l'ESDI a crear aquest Departament de Relacions Internacionals. Per què és tan important?
Bueno, és important que hi hagi un departament de relacions internacionals perquè vivim en un món globalitzat i perquè cada vegada és més necessari per les empreses viatjar d'un país a l'altre, no? Que la gent tingui formacions a diferents països, vegi altres maneres de treballar i d'aprendre. I a mi personalment, de fet, fer un Erasmus em va canviar la vida. Llavors jo crec que és una experiència que tothom hauria de viure en un altre país i veure què pot aprendre d'altres cultures.
En quin sentit et va canviar la vida per molta gent que ens escolti, no? Ja que has viscut aquesta experiència, perquè és sí. Motivadora, perquè creus que és recomanable?
Bueno, a mi em va canviar la vida personalment perquè vaig anar a viure a Copenhague en el seu moment i vaig veure una altra manera totalment diferent d'aprendre i de treballar, ni millor ni pitjor, simplement diferent. Allà només treballàvem per projectes, totes les assignatures, llavors era tot transversal, no? I totes les assignatures... I que també és una mica l'estratègia que fa l'ESDI, que l'assignatura de projectes, totes les altres van a parar aquí, no? Doncs hi haurà una mica l'estructura que seguia en el seu moment i que la coneix altres cultures i aprendre a treballar amb gent que té altres ritmes, altres horaris, doncs jo en aquest cas, per exemple, vaig aprendre a aprofitar molt bé el temps. O sigui, ja la gent acaba de treballar i d'estudiar molt d'hora i tenen molt temps lliure, llavors vaig haver de comprimir molt el que feien. Aquí tardava 8 hores, però fer-ho en 4 hores, per exemple. Sí. I a nivell cultural, clar, bueno, és obrir-te a noves experiències, conèixer gent de tot el món, aprendre a desenvolupar-te tu per tu sol, no? Vull dir, és una mica marxar del niu, per molt que ja visquis sol abans, marxar del niu definitivament, ir a un altre país.
Totalment, reforçar aquesta autonomia, no? I aprendre tots aquests valors i aquesta finestra, idiomes, clar.
Sí.
Des de quan porten actiu, doncs, aquest departament, no? I una mica quin és el seu funcionament?
Bueno, exactament, des de quan porta actiu no t'ho podem dir perquè...
Però fa temps o és una cosa nova?
Jo, de fet, a més de ser professor de la casa, vaig ser estudiant fa com 20 anys i llavors ja hi havia aquesta opció. De fet,
sí, imagina't, ja sabem que almenys més de 20 anys té, no? Sí, aquest departament.
Ja de fet...
Sí que és una aposta des de sempre, gairebé, no?
Sí, inclús al principi, o sigui, fa uns anys, tots, bueno, recordem que l'especialitat de disseny, el grau en disseny, no sempre ha estat oficial. És a dir, fa molts anys, quan jo estudiava disseny, encara no era oficial i llavors també venia molta gent de fora i ara amb l'oficialitat, doncs, encara més, no? El fet de poder venir i ja tenir un grau oficial de disseny exacte. Doncs això també ha afavorit, doncs, que vingui molta gent de diferents països, des de Vietnam, Aràbia Saudí, Luxemburg, Líban. Més, per exemple, amb el màster que fem, aquest del que jo soc director, de UI UX, de User Interface i User Experience, tenim ara, el que acaba de començar, té 9 nacionalitats diferents. O sigui, això és... Bueno,
això és una riquesa.
Exacte.
És una diversitat, això... és una riquesa. També suposo que com a professor és un repte.
Sí, en aquest cas, però és el que tu dius, és més riquesa i per ells també, que el primer dia també els hi deien quan van arribar, en plan, l'oportunitat de tenir com a companys de classe 9 visions diferents del món, de la cultura, de l'aprenentatge, és al·lucinant. I a més, dic, també els hi deia una mica en broma, al final tindreu 9 països diferents on pugueu anar després de visita a veure els vostres companys, no? Que això també és un al·licient. Llavors això, des de fa molts anys que l'ESDI fa això i encara ho mira de potenciar més, té de fet convenis amb més de 50 convenis signats amb diferents centres d'Amèrica Llatina, d'Àsia, d'Orient Mitjà, europeus. Llavors és aposta fort en aquest sentit per la comunitat internacional, no?
Com s'aposta, com es fan aquesta tria, no? De dir doncs a quins convenis, no? Si impulsar més doncs els països llatinoamericans, si obrir també a d'altres fronteres, què és el que teniu en compte a l'hora de buscar nivell... aquestes sinergies, no?
Jo, per exemple, a nivell de comunicació, que seria el meu àmbit, puc dir que, per exemple, estem treballant amb una agència de comunicació a Colòmbia, que el que fan és difondre, com si diguéssim, la marca ESDI o l'escola, la universitat ESDI, a tot Llatinoamèrica. Llavors, per exemple, ara hem tingut un boom molt gran d'estudiants, sobretot de Mèxic aquest any, d'Erasmus. Bueno, no és un Erasmus, és un intercanvi internacional, però hem tingut un boom molt gran d'estudiants llatinoamericans, que sempre, en el fons, Catalunya, Espanya, sempre té un volum molt gran de persones llatinoamericanes, sobretot per la facilitat de l'idioma, no? Però també creiem, per exemple, que és molt important l'impacte que té sobre la ciutat, és a dir, que vingui tanta gent de fora, en el fons, sí que hi ha gent que se'n va viure a Barcelona, però molta gent va viure a Sabadell, llavors, tant per allotjaments, com per hoteleria, com per... En el fons estem donant un valor internacional a una ciutat com és Sabadell, no? El fet de tenir una universitat oficial, un grau oficial, doncs aporta aquest valor.
Expliqueu-nos també el funcionament, no? De les estades, una mica com les organitzeu i també doncs, com després doncs, es van posant en marxa.
Bueno, en concret, o si no, en aquesta informació així com a professor, no et sé dir exactament com fan aquest... els detalls dels convenis. El que sí que podem explicar, per exemple, és que això que tenim, o sigui, els estudiants ja no és només pensar que vindran aquí, sinó també pensar que nosaltres d'aquí també enviem de fora, no?
I no només estudiants, ara, per exemple,
també professors, no? Hem vist a la vostra web que això ens ha creat també molta curiositat.
Ara, de fet, ara al maig, de fet, vindrà una, crec que és al maig, a finals de mes o mitjans de mes, vindrà una professora de la Universitat de Londres, que és de les universitats més importants de disseny del món, la UAL de Londres. Vindrà una professora que ha fet un conveni amb el Departament d'Interiors i Producte i vindrà doncs a fer una masterclass i a fer algunes classes, no? Llavors també és molt important, el Carles després us pot explicar l'experiència, ell se'n va anar a Mèxic fa res, a un congrés internacional, doncs també és important la mobilitat, no? Que els professors aprenguin d'altres escoles, d'altres maneres d'ensenyar o d'aprendre, no? I que vagin compartint valors, perquè en el fons la comunitat universitària, per molt que cada escola sigui el seu, en el fons tothom vol aprendre mútuament dels altres, no? És una vessant acadèmica i d'aprenentatge.
És molt interessant com també de manera orgànica, amb això que dius de com ho fem això, no? Per obrir portes per tal de que vinguin de manera orgànica. Hi ha aquesta... O sigui, quan, per exemple, la setmana passada va haver-hi el festival OFF a Barcelona, que és un festival de disseny molt important, doncs ja va haver-hi la universitat Novia, que va venir, que són de Finlàndia, van venir a fer una visita amb alumnes. Vull dir, la setmana que ve també, no, el dia 17 crec que ve també una professora de Dinamarca. És a dir, que al final, també de manera, quan tu vas a visita, vas a un event, doncs també t'agrada una mica poder fer visites, poder conèixer una mica com s'ensenya i els centres formatius que hi ha relacionats en el tema de disseny, no? Llavors això també dona peu després que hi hagi més convenis, que hi hagi intercanvi.
Clar, que hi hagi aquesta comunicació ja, no? Entre diferents institucions. Explica'ns també, Carles, la teva experiència, no? Quan vas anar a Mèxic, com va anar, perquè vas decidir viure doncs, a aquest repte també.
Sí, des de la UMAC, la Universitat de México Americana del Golfo, de Puebla, ens van convidar. O sigui, hi ha com unes bones relacions amb ESDI, de tal manera que ja un altre any havia anat a un altre professor i aquest any em van oferir d'anar-hi i jo encantat. És una experiència superpositiva i en aquest sentit vas a fer una xerrada, vas a fer a parlar d'un tema en concret, però després evidentment es relaciona amb professors no només de Puebla, sinó que al final hi havia professors de Colòmbia, de Xile, de Brasil, i en aquest sentit el poder compartir durant una setmana tots els dies amb aquests professors va ser super enriquidor, i després també van fer workshops a les tardes. I la relació és curiós, com sembla que tots els alumnes siguin iguals, o sembla que al final doncs tothom hagi d'actuar de la mateixa manera davant també uns reptes o davant d'una formació que tu ofereixes. I és curiós com, primer, els alumnes són diferents, la manera com et tracten a tu, com et parlen a tu, que això també sobta, perquè en aquest sentit, doncs, alumnes super... O sigui, el respecte que hi ha pel professor és inclús exagerat, no? Aquesta mena de tenir el professor com... Bueno, aquí al final ja arriba un moment que els alumnes al final hi ha un tracte com més col·loquial, no?
Amb perquè hi ha més confiança, no?
Exacte.
Potser també.
També és veritat que l'ESI donem
encara
aquesta...
Encara ja és l'autoritat, no? El professor,
exacte,
entenc.
Encara té aquesta posició d'autoritat. Però a més d'això, és a dir, com amb un repte concret, com aquí podem solucionar els reptes d'una manera, i potser també pot ser una mica homogènia, a vegades com es soluciona un repte en concret que puguis proposar en una assignatura, de sobte amb alumnes d'una altra banda, giren totalment i t'ofereixen solucions que no t'esperes, no? I això és com super... Bueno, és molt interessant.
A mi m'ha fet gràcia el que has dit dels professors, perquè abans que m'has dit que vaig aprendre a Dinamarca, no? Allà el tracte era molt més proper que aquí. És a dir, Llatinoamèrica és molt més distant, aquí seria un mig-mig, i a Dinamarca és com... O sigui, jo m'anava a fer cerveses amb els meus professors cada dia després de classe, saps? Llavors, és curiós, no? Com
canvia, no? Les relacions.
Clar, jo crec que és a Anglaterra, no? Que parlen de vostè els professors amb un respecte superinstitucional. En canvi, clar, mira, els països escandinaus, en aquest cas, és totalment el contrari. I aquí és un mig-mig, no? L'ESI sí que és veritat que els professors, jo que no soc professor i ho veig des de fora, sou molt propers amb els alumnes, no? Potser jo que vaig estudiar a la Pompeu sí que eren propers, però no tant. Al ser una universitat més gran, potser era més diferent. Sí.
No, aquí el fet de treballar en projectes durant tota la carrera, al final fa que les cintures de projectes, que no són tan teòriques, sinó d'aplicació dels coneixements teòrics en feina que fas sobre projectes concrets, això fa al final que hi hagi un apropament, no?
Totalment. Clar, tafanejant també la vostra web hem vist, i ara que vosaltres també ens ho explicàveu, no?, que teniu una vintena de convenis amb d'altres països, suposo que això també ajuda a que l'ESDI tingui prestigi.
Exacte, és a dir, l'ESDI no oblidem que forma part de la Ramon Llull, llavors no és l'ESDI, sinó que és un centre adscrit a la universitat privada més gran de Catalunya i de les més importants d'Espanya. De fet, ha quedat serà segona en un dels rànquings més importants.
Bé, veu bé.
No, el de l'U-Ranking, quedat segon en una cosa, en qualitat docent, no? I en el fons, clar, o sigui, és molt bo tant per l'ESDI com per Sabadell, és a dir, és una universitat amb molt prestigi, llavors, clar, és vital que tingui presència internacional, no? Perquè en el fons, o sigui, molta gent tria on estudiar pels rànquings internacionals i nacionals, llavors... Jo a l'hora de fer un Erasmus o un conveni internacional, clar que em miraré quina universitat vaig i miraré opinions. I de fet nosaltres ara estem entrevistant a molts estudiants d'intercanvi i d'Erasmus per tenir material, no?, per ensenyar de les opinions, de com viuen l'experiència, llavors, bueno, és interessant.
Sí, això al final és un valor afegit no només per l'alumne que viatja cap a un lloc, sinó també per la comunitat que comparteix el dia a dia amb aquest alumne o amb aquests alumnes, no? És a dir, l'estudiant de Sabadell que vingui a ESDI sap no només que té l'oportunitat de viatjar, sinó té l'oportunitat de dir, ostres, estic en una universitat internacional. Això també enriqueix, de dir, bueno, els meus companys són alumnes internacionals, podré conèixer gent de diferents bandes del món, i això no és el mateix anar a classe amb gent que és de la teva ciutat que anar a classe amb un lloc que ve gent de molts països del món, no?
És un valor afegit, fins i tot al currículum, no?
Exacte, també? De fet està apostant l'ESDI des de direcció, les últimes línies que s'han donat recentment, o l'últim any, o els últims dos anys, ja farem que es fa, però ara s'ha apostat molt clarament per la internacionalització i s'està fent un esforç molt gran, no? Sobretot el nostre departament, que és el de màrqueting, doncs aposta molt fort per això, no? Perquè es vegi la internacionalització i perquè es converteixi en un valor destacat de la universitat.
Sí. Quins són els destins més sol·licitats? Teniu allò com un rànquing?
Per exemple, la moda segur que és Londres, perquè això tenim un conveni amb la UAL, llavors és una universitat molt bona i molta gent de moda. Sí, i crec que els de disseny gràfic se'n van molts a Alemanya, no?
I me'n recordo que quan van venir alumnes de moda, a més explicaven, no?, l'experiència d'anar a Londres, dels teixits, de les teles, no?,
que Londres i París són... Jo no soc de moda, però pel que he après estan a l'ESDI, París i Londres són com les dues seus principals.
Continuen sent referència, evidentment.
Es fan sortir, es fan viatges a París directament a les fires de teixits i a Berlín, per exemple, també es fa un cop l'any, es fa dos professors emporten un grup d'alumnes també a Berlín.
Sí, vam venir aquí a parlar-ne de la Bauhaus,
amb el Toni. Sí, amb el Toni.
Sí, amb el Toni Menyec, sí.
Què més? Quins altres destins? Això de moda, de disseny i...
Jo crec que principalment també se'n va bastanta gent per Alemanya. Hi ha molts estudiants que a mi m'ha sorprès molt que venen de Luxemburg, i entenc que és un conveni i també hi ha gent d'aquí que va a Luxemburg. Vull dir, normalment, quan tens un conveni amb una uni, venen i van, no? És el mateix conveni amb dues direccions. I hi ha bastanta gent que ve d'Israel, també, a ESDI.
Això també que comentaves, de països latinoamericans, en aquest sentit sí que ja fa molts anys conveni i sí que té també al final la porta de l'idioma sigui, el fet d'arribar a un lloc on puguis ja directament no tenir una dificultat, doncs sí que és veritat que ve gent. Però bueno, això sobretot amb els màsters tenim gent de
ah, sí. I de, i ara, sí, és que ara la cap de l'internacional ens ha deixat alguns punts. Ens ha dit que principalment també ve bastanta gent de Dinamarca i de Finlàndia, que són dos països així escandinaus que també venen com van, perquè és veritat que hi ha unes exalumnes de moda que crec que n'hem parlat algun cop, que van crear una marca de teixit intel·ligent
que combinava dansa i música. I
no, això és una... han creat una marca que es diu Cer Collection, dos exalumnes, que el que fan és teixit imprès amb impressores 3D. Llavors, tota aquesta part de... ho van començar aquí a l'ESDI, la part de disseny smart, que es diu, però es van especialitzar en el seu Erasmus a Finlàndia. Llavors ja van triar una universitat específica per aprendre el que potser aquí, pues, en el seu moment no tenien tan desenvolupat. Sí, i això també és una altra experiència, no? Triar una universitat... això sí que m'ho ha explicat l'Eva algun cop, que quan fan els convenis intenten que hi hagi parts específiques, no? De, si tu fas disseny de moda, doncs potser treballar en punt o potser treballar en una cosa molt concreta, llavors trien universitats a nivell internacional que s'especialitzin en una vessant. Llavors tu quan fas eres no només tries el país, sinó que tries què vols aprendre.
Això també és important.
Sí.
I quins són els requisits a l'hora de tenir un estudiant o un professor que es pugui adherir a aquest tipus de conveni?
El requisit principal jo penso que és que en tingui ganes. És a dir, al final, en quant a professor, de fet l'any passat va venir un professor a fer una xerrada aquí, va dir vull venir, vull agafar un any sabàtic, que és el Felipe Taborda, que és considerat un dels 6 millors dissenyadors del món. És un dissenyador brasiler, i va venir aquí a fer una xerrada l'any passat i va dir, mira, m'agradaria fer un any sabàtic a Europa i per què no venir a fer de professor a ESDI? I llavors, i és això de dir, bueno, ja ens ho manegarem per poder fer que aquest professor vingui, i és veritat que s'està fent tot el possible, i per no dir que 100% que sí, però en principi sí que ha de venir al curs següent. Llavors, més que res, com a professor, jo penso que tenir la voluntat de venir, doncs sempre hi haurà alguna manera de poder fer una col·laboració.
Clar, i com a alumne hi ha dos vessants, no? D'una banda, hi ha la gent que ve a fer la carrera sencera, una persona de l'estranger que ve a tenir el grau en anglès, doncs ve gent a fer tota la carrera sencera de fora, no? I l'altre és venir només d'un Erasmus. Clar, és molt és difícil explicar els requisits, perquè no és el mateix si vens d'Europa que si vens d'un país de fora d'Europa, o si vens, i que sé, de Llatinoamèrica, d'Amèrica del Nord, d'Àsia, llavors cada país té els seus requisits. Clar. El que sí que és important és que si vens de fora d'Europa és que ho demanis amb molta antelació. Venir, marxar també, si vols marxar fora d'Europa perquè t'has de fer el visat, has de presentar molta documentació. Jo com a ex-Erasmus crec que el que has de tenir, com diu el cara, són ganes. O sigui,
sí, totalment,
és molt papeleo. Ara hi ha requisits de nivell d'idioma, depèn d'on vas, no? O sigui,
clar, si clar, has de tenir un nivell, no? S'entén?
Depèn, si te'n vas a Llatinoamèrica, no. Si te'n vas a l'Anglaterra, potser amb el nivell d'anglès que tinguis ja està. Si te'n vas a una universitat, on vaig anar jo en el meu cas, era una universitat danesa, però que ensenyava en anglès, llavors no necessitava aprendre danès, no? Això depèn de cada universitat.
I vosaltres, per exemple, com gestioneu el tema dels idiomes?
Clar, bueno, això es dona des de tot el departament internacional, però crec que hi ha un requisit, crec que has de tenir el B1.1, que seria com el FERS una mica més, crec, a nivell europeu d'anglès, i suposo que si te'n vas a França has de tenir la francès, això cada universitat el seu requisit.
Igualment ara en qualsevol grau universitari amb Europa, abans les llicenciatures no, però amb els graus ja acabes la carrera amb un nivell que és el B2.
És obligatori, sí.
Que et donen ja de manera obligatòria. Llavors, normalment aquestes assignatures d'idioma acostumen a estar als primers cursos de la carrera. Llavors és fàcil que si estiguis a segon o tercer ja tinguis aquest nivell del B2 de cara a poder assolir per poder anar a qualsevol universitat anglo-parlant.
Sí, i es recomana, generalment amb l'Erasmus es recomana, o almenys a l'ESDI recomanem que sigui o a finals del segon curs o a principis del tercer. Perquè, o sigui, o durant el tercer curs, perquè s'entén que durant primer i segon estableixes les bases, llavors el tercer comences a tenir bastant clar, o comences a tenir una mica clar cap on vols anar, no? Llavors recomana marxar a tercer, perquè quart ja estàs, tens molta feina amb el projecte final de carrera.
Tens
també
les pràctiques,
tens
les pràctiques, també.
Llavors,
clar, si no ja es complica massa.
Exacte,
no?
Llavors molta gent recomana. Bueno, però també, clar, per exemple, nosaltres tenim l'opció de fer pràctiques a l'estranger, que això és molt interessant també, saps? És a dir, no fer l'Erasmus, sinó marxar a fer pràctiques, les pràctiques de la carrera a una empresa estrangera, cosa que també dona molt currículum, clar.
I és una opció que sí, també doncs té molta demanda.
Bueno, sí, estem intentant, té demanda i estem intentant esperonar-la una mica més, no? Donar-li una mica més d'impuls, perquè a vegades ens passa que els estudiants, i aquí sí que estem fent bastanta feina, no saben totes les oportunitats que tenen, perquè és una cosa general a moltes universitats, això, no? Que es treballa molt des de darrere, des del que no es veu, no? Des de les bambalines, perquè tinguin moltes opcions de fer moltes coses i a vegades no reben aquesta informació correctament o no en són conscients. Llavors,
no, i també la por, que a vegades també, bueno, sembla que sigui molt difícil i sembla que sigui, és com amb el tema d'empresa també, no? Tenim com també totes les claus i totes les facilitats com per poder començar la teva startup. Sembla que els alumnes, clar, venen de l'institut i encara que hagin passat 2 anys, 3 anys, encara estan com una mica, doncs, vist a casa dels meus pares. Jo penso que s'ha de trencar una mica
la
això.
La comoditat, no?
Comoditat o potser també una mica la por, no? Una cosa tan diferent, no? Com pot ser tu crear la teva pròpia empresa o pot ser marxar fora i deixar-ho com tot, començar des de zero, haver-te d'espavilar, viure sol, inclús buscar una petita feina allà on estiguis. És a dir, al final, anar-te a l'Erasmus implica, doncs, moltes coses que t'enriqueixen molt, però entenc que hi hagi com aquesta petita por de també acostumes a anar-hi sol, i depèn d'aquí, això sempre, bueno, tots hem passat per això, no?
Per molta gent, almenys el que jo vaig veure i he vist al llarg d'aquests anys, és que per molta gent és la primera vegada, no va ser el meu cas, però la primera vegada que marxen de casa. Llavors és un marxo de casa i a sobre me'n vaig a un altre país, no entenc l'idioma, o...
I a sobre estudiar, que m'han d'avaluar...
Exacte, i... llavors, bueno, és un repte, és a dir... Jo me'n recordo quan vaig arribar allà a Roskilde, que era un poble perdut al mig de Dinamarca, i vaig dir, què fa jo aquí, saps? Tothom parla
perquè
mandarès.
Perquè he vingut, no?
Sí, un fred, un tot gris, i jo penso, amb el bon temps, i a Catalunya, què fa jo aquí, saps?
Però després no volies marxar,
no? No volia marxar. Jo sempre diré que va ser l'any més feliç de la meva vida, i no me n'arrepentiré mai, o sigui, vaig ser molt, molt, molt feliç.
Doncs sí. Amb aquest missatge ens podem quedar, no?
Sí.
O sigui, amb totes, avui hem descobert tota la riquesa, no? La diversitat i l'aprenentatge que pot suposar, doncs, realment marxar a un altre país, no? Ja siguis professor o alumne de l'ESDI, per totes les oportunitats que això comporta. Moltíssimes gràcies, Carles i Ares.
Gràcies a vosaltres.
I fins d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.
Al matí, amb Raquel García.